De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions, bona nit i benvinguts, amics i amigues, a aquesta 25a edició del De Llibres i Més. Avui ens espera un programa, com sempre, ple de propostes interessants. Primer de tot, tindrem el plaer d'entrevistar en Yannick García, que és un jove escriptor que avui ens parlarà de la seva darrera obra, un conjunt de relats publicats per l'altra editorial amb el títol de La nostra vida vertical.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
L'altra editorial és un segell català independent creat per Eugeni Abrogi, que va encetar la seva trajectòria a començaments d'aquest 2014. L'altra preveu publicar entre 10 i 12 llibres per any, preferentment obres de ficció actuals, tant d'escriptors catalans com d'altres països. Avui tindrem una nova secció entre bambalines amb en Biel Cadilla. Avui parlarem de la que, de moment, té tots els números per convertir-se en l'obra de la temporada, L'orfe del clan del Zhao, un clàssic xinès escrit al segle XIII per Jin Junxiang, basat, diuen, en fets reals. Serà a la part final del programa. I acabarem el nostre programa d'avui, d'aquesta setmana, amb música, fent-nos ressò, en aquest cas, de les aproximacions que ha fet el cantant José María Sanz Loquillo a la poesia.
La cultura a De Llibres i Més.
Era a la cuina i vaig sentir el telèfon del menjador, que tenia un ring com de carrilló nepalès. Quan trucaven, era com si la brisa entrés per la finestra, com si els déus enviessin un emissari amb noves. I les hores d'aquell dia les va portar un dels seus mestres, Pinar Rinpoche, que era de visita a San Francisco. Jo l'havia vist en foto i em semblava un Bonifaci rodanxó, ben bé la imatge mental que jo em feia de Buda, però amb unes ulleres primíssimes, sense muntura, gairebé imperceptibles. L'Estivi es va passar uns minuts al telèfon en què no el vaig sentir respondre. Només respirava amb esforç, panteixant. Quan m'hi vaig acostar, li vaig demanar si passava res, perquè s'havia quedat plantat al costat del telèfon amb la mà rígida i tenia la mirada perduda. 5 dies van caldre per fer gestions, concretar reunions, cancel·lar cites, fer maletes, agilitzar visats. El temps no corria prou de pressa. El vol a l'Índia va ser turbulent, com si el firmament em volgués preparar per a un sacseig encara més impetuós. Vam aterrar a Hyderabad després de 3 escales matadores i encara ens quedava l'avioneta fins a Dharamsala, però aquella nit la passaríem a l'aeroport. I si tots aquells catedràtics americans tenien raó, res del que munia a l'Angèlica perduraria. D'aquí a 100, 1.000, 1 milió d'anys, si encara existia el planeta i persones que el trepitgessin, ningú no sabria com érem ni de quina matèria estàvem fets la meva dona i jo. Potser un dia viuríem en una barraca de totxanes reciclades, encimbellats a sobre una muntanya tan alta que des de la finestra del menjador veuríem volar les aus migratòries. Els nostres llibres, les nostres cartes, les nostres promeses faria temps que no tindrien forma, ni cos. Serien bits desats en discos durs rovellats, pantalles escardades per les nostres baralles estèrils. Potser arribaria un dia que els nostres cadàvers, en aquella casa de la muntanya, s'acabarien confonent amb els llistons de terra perquè faria anys que no ens vindria a veure ningú a aquell parell de tronats i la casa s'episcoparien els ocells. Es fondria amb el pas de les estacions i tots plegats cauríem ben amunt. Quan volguéssim treure l'entrellat del que vam fer, de qui vam ser, se sentirien tan perplexos com nosaltres amb els maies. Per què van desaparèixer sense més, sense previ avís, en Heiko i l'Angèlica, la civilització esfumada?
L'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, estrategias individuales y colectivas frente a los procesos de salud, enfermedad, atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es.
és plena de misteris, d'incongruències, contradiccions, febleses. Les energies del cosmo ens sacsegen. Les persones som estranys en el nostre cos, impenetrables i enigmàtics. La indiferència habita l'essència de les persones. El món és un cau envoltat de perills. La vida és moviment, viatge i incertesa. Què fer quan el destí és molt més fort que nosaltres? Quan els esdeveniments et posen una mà a la boca i amb l'altra t'empenyen? Els 10 relats que componen el llibre La vida vertical, de Yannick Garcia, ens parlen de la fragilitat d'una vida que s'elabora a partir de fragments. Els personatges busquen en aquesta sumatòria d'esdeveniments que configuren la realitat alguna mena de sentit o de màgia en la seva existència. Yannick Garcia va néixer a Amposta l'any 79, és escriptor, intèrpret simultani, traductor i corrector per editorials. Va guanyar el segon premi de poesia Gabriel Ferreter l'any 2003 amb un recull de poemes De dalt i de baix, la seva primera obra narrativa, que va rebre el premi Vila de l'Ametlla de Mar l'any 2012. La nostra vida vertical va rebre el Premi Documenta 2013, convocat per la llibreria Documenta de Barcelona de l'any 1980 i destinat a autors menors de 35 anys. Aquest premi vol donar veu a les noves generacions de creadors, als quals es diferencien de les generacions anteriors pels seus punts de vista sobre el món, la vida, l'art, la literatura i la crítica, publicat per l'altra editorial recentment creada a Barcelona. La nostra vida vertical reuneix una sèrie d'històries construïdes al voltant de personatges extrets del seu medi natural i portats a situacions extremes en les quals la força del destí és impiedosa. La protagonista del conte Mega Incrustables ens relata com va passar de cuidar els fills d'un poderós home californià a transformar-se en la seva amant. Inesperadament, l'home rep la trucada del seu gurú espiritual i 5 dies després volen tots dos cap a l'Índia. El gran Pinar Rinpoche creu que és la reencarnació d'un revelador dels tresors del segle passat. Què hi faig jo aquí? Es pregunta la protagonista en veure que el seu amant transita un camí gairebé incomprensible d'il·luminació transcendental. Aquesta mena de situacions es repeteix al llarg de totes les narracions. Un cop de timó deixa els personatges palplantats i vulnerables davant dels esdeveniments. Cada relat transcorre en un lloc diferent del món i en tots trobem un català. Aquest és un dels punts de convergència entre els diferents relats. Un altre constant és el marcat sentiment d'infelicitat que empenya els personatges a fugir buscant respostes. Aquest rerefons impregna els personatges d'incertesa i també de desesperació. La nostra vida vertical destaca per la seva originalitat temàtica, la pulcritud del llenguatge, la capacitat d'explorar dimensions psicològiques, els girs inesperats que revifen la curiositat del lector i també la capacitat de construir atmosferes inquietants. Sens dubte, Yannick Garcia és un autor que despunta en el panorama de les lletres catalanes. I el saludem, Yannick Garcia, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Els personatges d'aquests relats comparteixen un desinterès general i també a la vegada podem dir que un intens desig que alguna cosa els tregui d'aquesta realitat. Consideres que la lluita per escapar d'una vida anodina és una característica de la societat actual contemporània?
Tant de bo fos així, no? Tant de bo tinguéssim tots tan clar que volem canviar les nostres vides i que quan ens sentim infeliços ha d'haver alguna solució, algun lloc, algun remei, no?, que ens tregui d'aquestes situacions d'immobilitat en què es troben molts d'aquests personatges. Jo crec que no tothom és així. Hi ha gent que no és ni conscient que en la seva vida no és feliç, i hi ha gent que ho és però que creu que no hi ha manera de resoldre-ho. No? Aquests, com a mínim, aquests protagonistes intenten fer alguna cosa per canviar el seu destí.
I, per exemple, en el conte Caurem ben amunt, la Teresa planteja que en l'evolució de les societats la línia no és sempre recta, que el tema de la fugida és una constant també a les teves històries. Creus que és a través de la literatura que podem trobar una tangent que ens tregui d'aquest camí preestablert i potser d'aquest camí, d'aquest destí que apareix també a les teves narracions com ineludible?
Home, la literatura permet totes les finalitats i tots els propòsits que li vulguem donar. És a dir, no és només evasió i fugir de la rutina i del que ens té una mica tancats o aturats, sinó que pot ser terapèutica, pot ser didàctica, pot ser esclaridora, la literatura pot ser qualsevol cosa. i espero que aquests relats intentin fer una mica de tot, tant entretenir com fer pensar. Cada lector el rebrà de manera diferent.
Parlem, per exemple, dels indrets, del lloc on transcorren sempre les teves històries, els teus relats. Són a vegades llocs complicats o llocs com a mínim molt diferents. No sé si amb això vols reflectir una mica o una mena d'estranyesa.
Sí, m'interessava que tots els personatges es trobessin fora del seu entorn natural, de la seva zona de comoditat. Si això implicava doncs, fer-los viatjar per qualsevol motiu, diguem, a un país llunyà, perquè aquest debat van passant de continent en continent i a més també al llarg dels darrers tres segles, per tant, estan tots una mica descol·locats, no és el seu entorn més proper, més còmode, i crec que és on realment ens descobrim quina manera de persones som tots, no? La nostra rutina, en el que fem cada dia, costa molt de saber com som. Ens imaginem com som. Jo crec que sóc una persona solidària i generosa i bondadosa, però després, a l'hora de la veritat, quan tens un moment difícil, quan no t'esperaves que la vida et posés en una situació complicada, és quan realment veus com reacciones. I és per això que els faig anar fora d'on viuen, fora d'on han crescut, fora d'on se senten forts, i es descobreixen que tenen potser més racons foscos dels que pensaven.
No sé si són situacions que et descol·loquen, com per exemple la protagonista, ara ho dèiem a la presentació, a la portada d'aquesta conversa, no? La protagonista del conte Mega Inescrutables, no? En el que doncs això, no? la protagonista li canvia tot, no? De sobte.
Sí, és una protagonista jove, ingènua, segurament, que s'enamora d'un senyor més gran i a partir d'aquí doncs, aquest senyor té el seu propi viatge, com dius tu, doncs, és un viatge més o menys espiritual, des de fora pot semblar una mica superficial fins i tot, i ella doncs, el va seguint fins que es planteja perquè estic fent tot això si realment potser no ho vull. De fet, no és tan ficcional com sembla, sinó que està basat en una història més o menys real, que és la de l'actor Steven Seagal, que li va passar això, no? que va haver d'anar a veure si el Dalai Lama li donava l'aprovació com a reencarnació d'un ésser molt important dins del budisme o no. Per tant, les situacions més traumàtiques al final resulta que tenen una base bastant verídica.
I com et sents amb la comparació que s'ha fet de la teva escriptura, de la teva manera d'escriure amb Pere Calders, per exemple?
Va haver-hi una ressenya que va apuntar que Pere Calders, no al llarg de la seva obra, però sí que els dos primers reculls, feia una mena de literatura de viatges en què els relats passaven en llocs llunyans, però sempre hi havia algun personatge català per allà, no?, que donava la seva opinió. No ho vaig tenir present mentre estava escrivint aquests relats, però em sembla una comparació molt, molt elogiosa, evidentment. Crec que el format, el gènere relat en la literatura catalana ha anat avançant molt, crec que el des va ser un dels fonaments ineludibles, però vull dir que s'ha anat renovant el gènere cada X anys, i tant de bo hi hagi una espurna de Calders en aquests relats. Jo crec que ho feia sobretot per això, no? Perquè cap d'aquests protagonistes són d'aquí, sinó que sempre el paper del secundari, que és una funció literària que a mi m'agrada molt, veure no ser el focus d'atenció, sinó veure't les coses des de segona fila, crec que és una perspectiva molt interessant, i per tant he posat sempre que el personatge català estigués sempre a segona fila i ens expliqués una mica què li passa al prota del relat.
Quins són els teus referents literaris, Yannick?
Això fa de mal dir sempre, però en la tradició contística, diguem, en català, doncs, tant des d'aquesta generació de Tombani, principi de segle, com Calders, Roboreda, Trabal, i els més clàssics, diguem, saltant a les generacions posteriors, que són amb les que ha viscut la meva generació, de Zó, Pàmies, etcètera, i la gent que més propera a la nova generació que també ha innovat molt i que ha fet una passa endavant en aquest sentit, com són doncs, Francesc Serès o Pere Guixà o Borja Bagunyà o molts d'altres. No? I també la tradició nord-americana, que és de la que he debut més per formació, perquè soc traductor, i llavors doncs, tot el segle XX està farcit de bons relatistes en els Estats Units en anglès, des de Carver i Cheever i Hemingway abans, fins a gent molt més contemporània, com poden ser Wells Tower o Miranda July o James Shepard o Larry Moore. No sé. Vull dir que intento veure una mica de tot arreu allà en punt.
Creus que hi ha una generació d'escriptors catalans amb un ànim renovador i canviant?
I tant, sí, de gent amb ganes i amb empenta i amb idees i amb ganes de crear i d'escriure, n'hi ha moltíssims. El que no hi ha sempre són les condicions fàcils perquè el sistema t'ho permeti fer. Jo crec que hi ha tot un seguit de gent de finals de la vintena i de la trentena que estan fent llibres molt interessants. El que passa és que molt sovint en fan un, dos, perquè no es pot viure realment, encara no som una professió madura, tot i que l'art, la creació, sí que ho sigui, fa que s'estronqui moltes carreres interessants, però de gent amb ganes i amb idees n'hi ha moltíssimes.
Uh-huh. No sé si la carrera de Yannick García és una carrera meteòrica, els tres llibres que has publicat s'han rebut reconeixements, això què significa per tu?
Home, han rebut premis, que això és diferent. El concepte del premi literari, cada literatura té el seu. En català, la veritat és que tenim una proliferació de premis bastant anòmala, en tenim molts, i no són necessaris ni garanties de res en aquest sentit. Ha coincidit que els tres llibres que tinc n'han rebut algun, de més grans i de més petits, i jo estic agraït perquè han servit de plataforma perquè la gent hi arribi, perquè hi ha molta gent que no és lectora constant i amb criteri propi per anar buscant i investigant, sinó que es guien una mica per aquesta mínima garantia que suposa un premi de vegades, i per tant en aquest sentit doncs, m'han ajudat, a mi no puc dir-ne penjaments en aquest sentit, però sí que és veritat que de vegades fan mal els premis perquè acaben sancionant obres que potser no s'ho valen tant. Per tant, és una arma una mica de doble tall. Senzillament vol dir que ha passat un filtre, que algú s'ho ha mirat, li ha agradat, i en aquest sentit doncs, estic molt agraït que els tres hagin tingut premi.
Uh-huh. I ja per acabar, la nostra història, la nostra vida vertical, quina és la història que expliques que per tu ha estat més especial de totes?
Una que m'entendreix particularment, hi ha unes quantes, però una que m'entendreix bastant és la història d'un noi jove que se'n va italià, que se'n va a Groenlàndia, i amb el seu amic, que fa una mena d'Erasmus. Jo crec que avui dia, clar, la novel·la d'aventures s'ha de traduir en la normalitat que estem acostumats a una gran generació jove, més o menys universitària, que és agafar la motxilla i viatjar per Europa i conèixer 10 llengües i 10 països en 2 setmanes. Doncs perquè el meu personatge pogués sortir d'aquesta quotidianitat i encara anar més lluny, el vaig enviar a la punta de Groenlàndia, on realment estava sol contra els elements, contra el gel i contra la neu, i a partir d'aquí doncs, té tot una odissea, diguem, de peripècies que li van passant i que l'ajuden a descobrir una mica qui és ell, aquest pas cap a l'edat adulta, allunyat de tot i de tothom. Crec que és potser un dels relats més arriscats, també, no? Però que representa un món oníric que a mi m'ha entendrit i que m'hi veig bastant reflectit.
Yannick García, autor de La nostra vida vertical, gràcies per haver-nos acompanyat avui al De llibres i més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nou llibre digital gratuït de l'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. Dissenys de projectes de investigació en enfermeria de salut mental i addicciones. Els protocols subvencionats desenvolupats per la Xarxa Catalana d'Investigació, especialitzada en aquest àmbit, del 2010 al 2012. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es.
Aquest diumenge celebrem el Dia de la Mare i la Mar Arenaza. Aquesta setmana, aquest dissabte, ens parla precisament de dues propostes literàries vinculades a aquesta efemèride. Ja està, directamente, no? Però què dice ella? No? Bona nit, Mar.
Hola, bona nit. Aprofitant que aquest diumenge és el Dia de la Mare, avui us voldria parlar de dues obres on la protagonista és mare. Primer, voldria fer referència a l'obra de Richard Ford, Mi Madre, publicat per Anagrama fa uns pocs anys, i només comentar que Richard Ford és considerat un dels millors escriptors nord-americans a finals del segle XX. Aquest llibre, Mi Madre, és una breu obra, no arriba a les 100 pàgines, i l'autor s'acomiada de la seva mare, que és mort, i aprofita per explicar la seva vida de la Edna, així es diu ella, i Ens explica la seva vida més des d'una perspectiva ja més enllà de la mare, sinó doncs, de la seva vida viscuda molt intensament i fora de lo que ja s'estilava en aquella època. Ella va coincidir amb la Gran Depressió del 1929 i va esdevenir doncs, una gran supervivent arreu doncs, de les situacions tan difícils que es van donar en aquest període. S'acaba casant amb un viatjant que serà el pare de l'autor. És una lectura molt agraïda, escrita amb molt de carinyo i talent, i alhora que un comiat també és un reconeixement a la figura doncs, d'aquesta dona. Cal destacar doncs, que a ell li interessa molt retratar que va ser una supervivent i que mai va pensar que la vida fos res més del que li havia tocat viure, i aquesta va ser la seva grandesa. Un llibre finalment recomanable per totes les mares. I l'altra obra que us vull parlar és Diario de una ama de casa desquiciada, també d'una autora nord-americana, es diu Sue Kaufman, i es va publicar per Libros de l'Asteroide. És una obra la més coneguda d'aquesta escriptora, que va morir prematurament als 50 anys. Escrit el 1967, és un llibre molt divertit i intel·ligent, on la protagonista intenta arribar sana i estàlvia al fi doncs, de totes les convencions no?, i de totes les situacions que li toca viure en una classe benestant novaiorquina en els anys 60. O sigui, ha de ser una mare perfecta de dues nenes fantàstiques, la dona intel·ligent i sempre interessant d'un advocat d'èxit i que li encanti la vida social frenètica de l'època. I tot això fet-se caure amb masses neurosis o qüestionament si aquesta és la vida que ella vol viure. És un llibre molt divertit, però que alhora fa pensar molt i cal dir que és una de les obres més representatives i alhora fundacional de la nova consciència femenina dels anys 60 als Estats Units. Vull dir que no és qualsevol cosa i que té molta més profunditat que de la que en un principi aparenta. I fins aquí les recomanacions d'aquesta setmana. Moltes gràcies.
Llibres, literatura i més.
Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem repassant l'actualitat de les arts escèniques, que aquesta setmana ens ha deixat un titular destacat.
Doncs sí, perquè s'ha avançat la programació del Grec, que tindrà lloc a Barcelona de l'1 al 31 de juliol, i el tret de sortida el donarà la Fura dels Baus, amb un espectacle que s'anomena Murs, un espectacle interactiu, que estarà inclòs dins els actes del tricentenari i que representarà el castell de Montjuïc del 31 de juny al 5 de juliol. La Fura ja escenificarà un setge i els espectadors, a través del mòbil, podran doncs, participar-hi, interactuar-hi, iniciant, per exemple, una revolta o interpel·lant gent del bàndol contrari o, per exemple, fent un discurs. És a dir, que tu amb el mòbil hi podràs participar. Promet ser un espectacle bastant original i bastant ambiciós, com veus, amb més de 60 actors movent-se per diferents espais i que, a més, clar, cada dia serà diferent, perquè els espectadors decidiran una
depenent
mica...
Depenent del que escollen, no?, els espectadors.
Les dues primeres funcions, a més, seran gratuïtes. I l'altre gran reclam teatral d'aquest grec serà l'obra Bartomeu Encadenat, de José Sánchez Sinisterra, i el protagonista seran Lluís Soler, i l'acompanyarà també l'actor Manel Barceló, entre d'altres, en el repartiment. Es podrà veure, en aquest cas, del 18 al 20 de juliol.
Biel, això pel que fa al juliol, però ara fem també un cop d'ull a la cartellera d'aquests dies.
Doncs sí, una cartellera monopolitzada per dues grans estrenes. La primera, la més esperada, la de dimecres vinent a la Sala Gran del TNC. Josep Maria Flotats torna al Teatre Nacional més de 15 anys després d'aquell ja mític enfrontament amb l'exconseller Pujals, allò de va bregonar damunt meu, ja te'n recordes,
sí,
no?
Sí, sí, tant i tant.
I ho fa amb una obra que es diu El joc de l'amor i de l'atzar, del francès Pierre de Marivaux, i per aquesta obra Flotats comptarà amb Àlex Casasnovas, amb Rubén de Guia, amb Bernat Quintana i Màrul de Molins, entre d'altres. Es podrà veure del 7 de maig al 22 de juny a la Sala Gran del TNC. I l'altra gran novetat de la setmana, que més que una estrena podríem dir que és una reposició, és Els Feréstecs, de Carlo Goldoni. La guanyadora de 5 premis Butaca de la temporada anterior torna ara al Teatre Lliure de Montjuïc fins l'1 de juny, dirigida per Lluís Pasqual i amb els grans reclams de Jordi Bosch, Andreu Benito, Boris Ruiz i Xico Masó com a protagonistes. I, per cert, parlant de reposicions, l'obra que també tornarà, tot i que en aquest cas a partir del setembre, és El crèdit de Jordi Galzeran, un altre èxit de taquilla, també protagonitzat per Jordi Bosch, acompanyat en aquest cas per Jordi Boixaderas, sota la direcció de Sergi Balbel, que tornarà a la Villarroel al setembre. En canvi, Emili, qui ha decidit no prorrogar, i ha estat també una de les notícies de la setmana, malgrat que els ho han ofert, són les protagonistes de Llibert, un muntatge escrit i protagonitzat per Gemma Brió, que va arrasar l'Almeria Teatre i que ha tornat a exaurir les localitats a la Biblioteca de Catalunya fins al cap de setmana passat. Bé, doncs, en un escrit al Facebook, les actrius d'aquesta obra han dit que els encantaria seguir fent-la, però que només tornaran a fer Llibert quan puguin cobrar per viure, i han explicat que durant els 2 anys de feina que els ha suposat aquest muntatge, tan sols han cobrat 1.400 euros bruts cadascuna.
Això, la crisi.
Sí, noi, és un retrat del que significa viure de la cultura avui en dia.
Déu-n'hi-do. I encara un parell d'estrenes més destacades, oi?
Doncs sí, perquè en aquest cas Carme Elias es posa a la pell de l'editora de la revista Vogue, Diana Vreeland, de l'obra El Galop, que es veurà del 6 al 25 de maig al Teatre Acadèmia. Al Teatre Almeria, en aquest cas, aquesta setmana s'hi ha estrenat Carmen, un musical inspirat en la famosa obra de Bizet, però que no s'esperin l'obra clàssica, sinó un musical modern. Es podrà veure, en aquest cas, fins al 18 de maig. I al Teatre Borràs, aquest dimecres vinent, hi arriba Pis Mostra, una comèdia escrita i protagonitzada per Max Marieges, conegut, entre d'altres, pel Cracòvia, i en què també hi apareixen Carles Flavià i La Montplans, entre d'altres.
I com cada setmana, també ens fixem en la crítica.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
Doncs mira, en aquest cas, Emili, estem d'enhorabona, perquè la setmana anterior estrenàvem aquesta secció, de fet, entrevistant a Guillem Clua i Josep Sala, autor i director, respectivament, de Gust de Cendra, que es pot veure a la Sala Montaner. I precisament aquesta obra s'endú una molt bona crítica al diari Ara. El títol de l'article, signat per Santi Fondavila, ja és prou significatiu. Es diu Gust de bon teatre català amb vocació universal.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, un afalac prou bo, no? I diu, l'autor introdueix a la peça temes religiosos, sentimentals, polítics i fins i tot històrics, demostrant una gran eficàcia en la tria de les frases que situen els conflictes, exhibint habilitat per introduir espurnes d'humor i, quan pertoca, posant sobre les paraules una poètica encisadora. Clua és contundent en la definició dels personatges, precís en els diàlegs, on no sobra res, i brillant en la manera de tancar l'obra. Fa venir ganes de veure-la, oi?
I tant que sí, anirem a veure-la.
Zhao Xuo, escolta les ordres del Dublín, l'emperador. La teva família ha estat deslleial i traïdora, i és per això que han estat tots exterminats. Dignes i indignes, joves i vells.
Si la teva tota que tu sols mentre fos una nena, no hi hauria res a dir. Però si fos un nen, es dirà l'orfe del Zao. I quan s'hagi fet un home que vengi i que neteixi la meva mort i la dels meus avantpassats.
Es tracta d'un clàssic xinès, Emili, escrit al segle XIII per Ji Junxiang, basat, diuen, en fets reals. És la història d'en Shen Ying, un metge ambulant que es veu abocat a assumir la responsabilitat de salvar la nissaga dels Zhao. El mateix dia que el cap de seguretat de l'imperi, Duan Gu, extermina els 300 membres d'aquesta família, la princesa, filla de l'emperador, dona llum a un nen que serà l'única esperança de venjar tot un clan que ha mort injustament. Shen Ying fuig amb el nadó i l'amaga i el cuida fins que es fa gran. Una tragèdia clàssica, però magistralment produïda, que ha prorrogat una setmana més i que es podrà veure, per tant, al Teatre Romea, encara fins diumenge vinent, dia 11 de maig.
I avui ens acompanya el seu director, l'Oriol Brogi, el director de l'Orfe del Cant del Zao. Bona nit i benvingut al de Llibres i Més.
Hola, bona nit.
Per què vau triar aquesta obra, Oriol?
Bé, és una pregunta que a vegades s'espera una resposta concreta, que doni unes raons del per què, pel tema, i no és així. Bàsicament, tries una obra per fer-la, si pots triar-la, si no te l'encarreguen, perquè t'agrada molt. I penses, això que m'agrada molt, agradarà molt a la gent. Llegeixes un llibre, veus una obra, saps una història, t'expliquen, i allò, tens ganes de reproduir-ho, i penses que aquell serà un bon material per reproduir, justament perquè tens ganes. I tens ganes, aquesta és la pregunta, per què tens ganes? Doncs perquè és una bona història, amb això vull dir que és una història que enganxa, que permet treballar el que és la dramatúrgia, que és la teatralitat, la tensió, el ritme, etc. I un cop estàs treballant amb això, un cop estàs explicant aquesta història, t'adones que ja tens moltes coses a dir, a explicar, a opinar, a matisar, i penses que, a més, empresarialment, a nivell de producció, anirà bé, que podràs omplir el teatre. I a partir que comences a teixir una imaginària, pensar aquesta obra, trobes unes connexions amb Shakespeare, trobes unes connexions amb una història, trobes un món nou, obert, per descobrir què és el xinès i tot el món oriental, les comparacions amb el nostre món occidental. Hi ha un terreny immens que comença a descobrir això, com passa quan... Però bàsicament el punt de partida és que la llegeixes o la veus o te l'expliquen i t'agrada.
Mm. Tu mateix, Oriol, has dit en alguna ocasió que aquest és un text important, un text fort, valent, per fer en els nostres dies.
Sí, clar, és una obra molt forta, molt cruent, molt cruel, diguéssim, poc amable, sembla, i té unes coses que la fan molt èpica. Explica una gran història, que és la història d'una persona, i alhora és la història d'un poble i d'una civilització, pràcticament. I això és una història èpica, no? Quan va del més petit, del cor del tal Cheng Ying, que és un pobre metge qualsevol, no és ningú especial, fins al destí de tot l'imperi xinès, que no sabem ben bé què significa, però suposem. Hi ha alguna cosa molt, molt forta. I penso que aquest perquè podria estar aquí, no? És a dir, una història forta és una història que ens parlarà de nosaltres mateixos, que ens explicarà... Són les grans epopeies de les literatures diferents que hi ha hagut. Aquesta no és que sigui una epopeia, diguéssim, no és que sigui equivalent als nostres grans llibres, és més petita, però és igualment profunda, o té les mateixes possibilitats de volar, diguéssim.
Amb en Marc Artigau heu reescrit alguna de les escenes, n'heu sí. afegit també de noves?
Sí.
Fins a quin punt heu estat també fidels una mica al text?
És a dir, la fidelitat d'aquest text, ara hem presentat l'obra com una obra escrita pel Zhu Xingchuang, però no és ben bé així. És a dir, hi ha unes llegendes, uns mites, el que serien els mites d'un poble, com els mites grecs, que parlen de la història que havia succeït molt abans, diguéssim, d'abans de Crist, que ells en aquest moment no ho calculen així, però si ho comparem amb el nostre calendari, molt abans de Crist, hi ha dos segles, em sembla, que és abans de Crist, hi ha un autor xinès, que ara no sé el nom i quedaré malament, que recull en un gran llibre moltes històries diferents. I al cap de 13 segles, aquestes històries han anat evolucionant, tothom les coneix, la gent les ha llegit, i per tant se n'han fet obres de teatre, la gent les explica, potser hi havia un trobador que les mig cantava, les més representaven, és a dir, aquesta tradició oral de fer teatre i d'explicar, de representar-se la vida, o sigui, la vida està feta, no sabem ben bé com, està, hi és, i doncs, per explicar-la, per entendre-la, hi ha alguna gent que recrea, o sigui, reinventa una vida, és una vida, s'inventa una nova realitat que és còpia de la que veiem, però que la intenta explicar, etc. Per fer això, agafes el llibre aquest d'història de tot moltes coses xineses. I el Xingchuang el que fa és, a partir d'aquesta història escrita i tota aquesta tradició, la reescriu en una obra de teatre. I, per exemple, una de les coses que em vaig saber és que abans no, el fill que han de sacrificar per salvar el Zhao, la història original era un qualsevol, anaven a un poble i l'agafaven un. I l'autor s'inventa que sigui el seu propi fill que l'ha de sacrificar, perquè pensa ben pensat,
més càrrega,
això ja serà més fort, no? I això explicarà més coses. Doncs nosaltres també hem pensat que si hi havia tot aquest camí fet, nosaltres també podíem reescriure-la una miqueta per acostar-nos-la a nosaltres, entendre algunes coses millor i fer-les entendre millor als nostres espectadors, que serien espectadors normals que vindrien. I aleshores hem reinventat, hem reescrit, hem retallat i ens hem inventat algunes escenes. Escenes inventades sota aquelles coses que havíem anat retallant, les hem reescrit en unes escenes noves. Hi ha uns personatges que són fantasmes, que lliguen molt amb la tradició xinesa, amb la nostra també, però a ell molt, de trobar el que...
El que sí que heu respectat, però, Oriol, i això li dona encara més un to així com de fàbula, de conte explicat, no? Que és aquesta manera d'actuar, que és poc pròpia dels nostres dies, que és que els personatges arriben a l'escenari, es presenten, es dirigeixen al públic i narren pràcticament els fets, no?
Sí, no, això és molt teatral i molt de nosaltres.
Sí?
Si ens fixem bé, en les bones obres de teatre quasi mai succeeix res a escena. Sempre ha succeït a fora, sempre... Quan hi ha una mort, normalment, moltes vegades... És a dir, que hi ha moltes coses que em passen fora i l'art és saber-ho explicar allò que ha passat fora i explicar-ho, perquè el que ens interessa en el teatre sovint no és el que està passant, sinó com ho anem assimilant i com anem reaccionant a allò que passa, no? A les grans tragèdies gregues passava completament això, no? S'acaba de morir el rei aquí al costat. Ara m'he perdut.
Vaja, jo pensava, per exemple, en obres més contemporànies...
La manera d'explicar-ho.
Sí.
Sí, perdona.
Potser en obres més contemporànies és més allò que està passant en escena, les emocions,
sí.
En aquell moment precís que passa una cosa, aquelles coses que passen en el subtext, i en canvi aquí tot és molt explícit, no? Tot
sí, s'explica molt... però hi ha unes connexions que no ens n'adonem que hi són, i és veritat que els personatges expliquen molt no només allò que ha passat, sinó els seus sentiments, i diuen jo, inclús es presenten, no? Jo sóc aquest. I es representen moltes vegades. És una manera diferent, que nosaltres hem intentat fer un mix entre les coses que eren especialment diferents, que no coneixíem, no estem acostumats a veure, les coses més nostres, i treure, fer aflorar aquelles coses que són en el nostre teatre, en la nostra tradició, i que normalment no ens hi fixem gaire. Buscàvem això.
Julio Manrique dona vida al protagonista, Shen Jing, un humil metge ambulant que es veu abocat a assumir un destí que no preveia i que el portarà a enfrontar-se amb dolorosos dilemes. Tal com el fa en Julio, aquest personatge s'acosta bastant a un Hamlet, no?
Sí, 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 és veritat. Bueno, ell va fer de Hamlet. Sí, el Hamlet... hi ha diferències, però hi ha algunes semblances. El Hamlet és algú que es troba davant d'una situació molt difícil i que no sap com avançar, i que no sap què actuar, i es troba que el seu cos no obeeix. Ell pensa que hauria d'agafar aquest got i el cos no ho fa, no? O pensa, ara hauria d'estar fent alguna cosa i no puc fer-ho perquè dubto molt, i el dubte, i ens es posa a analitzar el dubte i surt moltes coses. El Cheng Ying és algú que és el prototip d'algú que és més o menys culte, perquè és un camperol que s'ha fet metge. A la tradició xinesa el metge té molta importància i domina molt, i és molt, molt, molt savi, diguéssim, abans de que l'occidental arribés i li expliqués unes altres coses, allà era molt savi. I era algú respectat, com a totes les civilitzacions, el metge, doncs clar, és algú importantíssim. Però és un ningú comparat amb la princesa i l'emperador, que tenen el poder total, i els militars, no? I els funcionaris serien també altres que... Aleshores, ell li donen un nen, ell se'l troba als braços i li diuen l'has de salvar, i se n'adona que cada vegada que, abans de que pugui decidir, l'altre ja s'ha matat. Tot el que el pare s'ha matat, la mare s'ha matat, i a la que l'ensenya algú diu, oh, és el Zao, i ell entén que pensa que ha de fer un sacrifici important i que ha de dedicar la seva vida a allò que sembla que el cel li ha reservat per ell, o el destí, o... No té gaire temps de reflexionar. Això és interessant, més que el Hamlet, que té tot el temps del món de reflexionar. Ell no té gaire temps de reflexionar i va ràpid. I el que nosaltres hem subratllat una miqueta, afegint alguna escena, és el dolor que li quedarà, un cop hagi complert el seu destí, el dolor que li quedarà a ell per haver sacrificat la seva pròpia vida, d'enterrar-se ell mateix en vida i haver sacrificat la vida real del seu fill, que és una gran metàfora de la teva vida, doncs, per la vida dels altres, i els altres estan personificats amb aquell governant bo, perquè és deixar tot el país, per tant, tots els milers de persones en mans del governant dolent o en mans del governant bo, no? però alhora, alhora no, és una tonteria fer-ho, perquè estàs matant el teu nen, no? És una tonteria. I això un dolor, crea un dolor tremendo.
Aquell governant dolent que dius, l'interpreta en Pablo Derqui, sí. Així com potser en Julio li ha servit una mica aquell Hamlet que havia fet, no sé si en Pablo haurà pogut aprofitar alguna cosa d'aquell magnífic Roberto Zucco que li havien vist també al Teatre Romea fa temps, però clar, aquest Duangú és un personatge molt més pla, no? Molt menys recargolat.
Sí, el Roberto Zucco és molt complicat, aquest sembla molt simple. Aquí el Pablo fa un paper que serveix molt en el desenvolupament de l'obra, perquè cada vegada que apareix és el dolent, i ve molt de gust que apareixi el dolent i dius, mira que bé, ah, doncs ara que és el dolent. A la que intentava donar-hi molts matisos no ens agradava, i vam fer un procés molt complicat per arribar al que sembla tan senzill. Tot i així, res en teatre que sembli senzill és senzill. Al revés, el més difícil és convertir la vida en coses molt senzilles, no? És en simplificar, és a dir, és difícil fer un quadre del Miró, diguéssim, o sigui, és difícil, sembla molt fàcil i és molt difícil. I el traç lineal del Duangú, si fos realment lineal, seria molt avorrit, i en canvi em sembla que no ho resulta.
Lluís Marco, Marta Marco, Ernest Villegas, Borja Espinosa, un repartiment de luxe.
Un gran repartiment, sí. Aquests grans textos s'han de fer amb actors molt, molt forts. I aquest especialment, hi ha actors molt forts a tot Catalunya, hi ha molts, i per tant molts que ho podrien fer, però aquests també tenien una característica, tots són alts, tots són, hi ha una cosa de planta que juga a favor, hi ha una cosa d'impacte, diguéssim, que s'acaba d'arrodonir amb el Joan Garriga, que ajuda a buscar una espècie de cosa elegant, estètica, en el repartiment. Petit, poc important. Però l'important en una obra així és que sense aquests actors no fa res, perquè l'obra no és res més que una plataforma, un bon text i uns bons actors, no? I amb això hi ha de jugar tot. Si ells no són bons, doncs allò no tira.
Quedo molt.
Joan Garriga, que ara l'anomenaves, de la troba Kung Fu, és l'altre gran protagonista, l'altre gran membre d'aquest repartiment, podríem dir, que versiona cançons com, per exemple, Noia de Porcellana o El Maclame a tu de l'Ovidi, però el més curiós és que no es fa estrany, és a dir, estem parlant d'una obra xinesa en què potser el més fàcil hauria estat anar a buscar música tradicional xinesa, sí. I en canvi no es fa estrany.
No es fa estrany, no? Jo encara m'ho pregunto, no? Jo m'ho preguntaria, segur que no s'ha fet. Sí, en algun moment sí, no? Jo, per exemple, algunes primeres... Depèn de com entraven les músiques, si anaven massa ràpides, massa lentes, massa fortes, massa fluixes, era com entrar les músiques, ens passava que no sabíem segur si era estrany. A ella a vegades em deia, ara aquí jo no em posaria a cantar això, no? I ho hem trobat la manera. És veritat que és un altre llenguatge que està allà superposat. De la mateixa manera que tu vas pel carrer Hospital, al mig de Barcelona, entres en el Romea i et comences a explicar una història de xinesos, també podries dir, ara que m'estan explicant, se m'està fent estrany, però el bonic és això, el bonic de les històries, diguéssim, l'art entès com a no realitat, sinó com a explicació de la realitat, el bonic és això, que dius, ara em puc parlar de qualsevol cosa, ara jo sóc un xino, ah, doncs val, doncs tu ets un xino, ara jo sóc un japonès, molt bé, doncs ara jo sóc un suec, doncs ara jo sóc un trobador xinès que canto cançons, vale, doncs ja està, ara porto una gorra i toco l'acordeó i canto cançons de la troba Kung Fu, i faig una versió de l'Ovidi Montllor, aquí toco, agafo un instrument xinès i toco una peça xinesa, però després toco una peça del Noi de Porcelana o el Noi de la Mare, però molt versionats perquè no els entenc, i potser tu t'hi vas fixar, però hi ha molta gent que no s'hi fixa, no? No pensa que és el Noi de Porcelana.
La crítica us ha deixat pels aires.
La crítica ha anat molt bé aquesta vegada. A vegades, podria ser que no, eh? Podria ser que ens agradés molt a nosaltres i la crítica no li agradés gaire.
Però heu exhaurit pràcticament totes les entrades.
Sí, hem passat una època difícil. Sí, hem passat una època difícil a la Setmana Santa. Hi ha hagut algun... Actualment la vida del teatre sempre ha estat molt difícil. No sap segur mai què fer perquè vagi bé la funció que ha de fer, però aquest últimament passen coses estranyes. I, bueno, últimament, per encara estar a la vida en general, moltes, no? però vivia en una ciutat molt, molt que costa molt d'entendre, amb moltes dificultats econòmiques i costa d'entendre. Finalment ens ha anat bé i hem acabat omplint el teatre a rebossar, a rebentar, i tenim molta gent, però queden entrades, la gent que hi vulgui venir pot venir, i queden bones entrades, perquè són les entrades de dalt, que la gent es pensa que no seran bones,
i es veu,
i són unes bones entrades. No t'emociones tant, però vius una experiència més estètica.
Les llums, per exemple, aquest quadrilàter, sí, de sorra, des de dalt, que jo és on vaig estar, es veu perfecte.
Sí, és que són unes molt bones entrades, però que costa de vegades per comprar-les, ja que et gastes, ja que vas al teatre, que és un esforç. És un esforç que val la pena, és una inversió. Dius, he comprat Letres del Tesoro? No, no. No compris Letres del Tesoro. Vostè estalvia... diguéssim, inverteixi en veure cultura. Gasti't 25 euros en veure cultura i veure des d'un lloc bonic, ben assentat, ben posat, allò et pot arribar a omplir molt. Això genera molta riquesa a la cultura. Parlàvem de complir el teatre o així. Genera riquesa a la gent que hi treballa, del teixit econòmic,
tot
cultural, tot el que mou el teatre, això evident, però genera moviment, genera interès i és un canvi important per tu que et pot passar.
Deies que genera riquesa, però vaja, aquesta setmana precisament hem sabut que les actrius de Llibert, que és una obra que també està produïda per la companyia La Perla...
No, produïda no ben bé, està diguéssim, La Perla els ha cedit a l'aparador, diguéssim.
Ah,
és una...
Porta el segell, si més no, de la companyia.
Bueno, nosaltres els hem intentat ajudar amb allò que hem pogut i els hem deixat al nostre espai, els hem obert el nostre espai i els hi hem...
Però és gros això que ha passat, no? Que no vulguin prorrogar perquè no els hi surt a compte, que en 2 anys de feina pràcticament les actrius han cobrat 1.400 euros bruts.
A vegades passen... Jo crec que... Jo entenc molt bé el que s'ha generat aquí, i és un discurs difícil i està bé, i són els meus companys i trobo que està bé. Però diguéssim que també a vegades penso que el que ha passat és que ara han estat 3 setmanes a la biblioteca, igual que en el Romer hem tingut una baixada important, i en el Romea, que és una producció més grossa perquè hi ha més gent i diguéssim, hi ha més moviments de terres, a la Llibert hi havia una mica menys, doncs ja ens ha afectat bastant. I a nivell de productor, perquè jo també sóc productor, penses, què fem? Això, tens un producte i a vegades no es t'omple tant i penses, quina ràbia, perquè se m'hagués pogut omplir el teatre si hagués tingut els mitjans per punjar cartells, i no els he tingut gaire, i ara que he fet l'obra i ha anat bé, s'ha omplert, i ja no hi ens veiem capaç de prorrogar, perquè podríem prorrogar, perquè hi hauria interès. Llavors, a vegades creen coses que no domines del tot i que et sap greu. No depèn de la qualitat, que en aquest cas estava molt bé Llibert, i per tant no depèn de la qualitat, tampoc depèn de res concret, sinó que passen d'aquesta manera les coses. I és una llàstima, perquè aleshores els actors cobren menys i no es poden guanyar la vida d'allò que els hi ha de fer i d'allò que saben fer.
Oriol Brogi, director de l'Orfe del Clan del Zau, gràcies per haver-nos acompanyat avui al De Llibres i Més i al Entre Bambalines.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, atenció als oïdors del De Llibres i Més, perquè acabem, com sempre, l'Entre Bambalines sortejant entrades per anar al teatre, Biel.
Sí, i en aquest cas, entrades que van molt buscades, eh? Ara ho deia l'Oriol Brogi. Avui sortegem 2 entrades a 6 euros per anar a veure l'Orfe del Clan del Zau dijous, dia 8 de maig, al Teatre Romea. Atenció a la pregunta. Quin actor interpreta el dolent en aquesta obra? Les respostes a través del Facebook i del Twitter del De Llibres i Més amb l'etiqueta Concurs Bambalines, i la resposta correcta. Quin actor interpreta el dolent a l'Orfe del Clan del Zau? Va, que és fàcil, que ho hem dit.
És molt fàcil.
Doncs ja ho sabeu, hashtag Concurs Bambalines i la resposta correcta, i el primer que l'encerti s'endurà les 2 entrades a 6 euros per anar a veure aquest Orfe del Clan del Zau dijous vinent. Que hi hagi sort.
Gràcies, Biel.
Adeu.
Fa justament 20 anys, el 1994, el cantant José María Sanz, més conegut pel nom de Loquillo, va enregistrar per primer cop un disc en què cantava alguns poemes de poetes com ara Jaime Gil de Viedma, Octavio Paz, Pedro Salinas o Cesare Pavese, entre d'altres. Gabriel Sopeña, que va ser l'encarregat de posar música als poemes, deia que feia molt de temps que Loquillo estava decidit a cantar poemes i apropar-se així a una de les dues ribes que l'havien vist créixer i reconèixer com a artista, amb el propòsit de recuperar la
la tradició europea de la poesia cantada fent ús del llenguatge actualitzat, Loquillo i Sopeña van presentar el disc La vida por delante, una col·lecció de cançons, entre les quals destaca No volveré a ser joven, tot un clàssic del poeta barcelonès Jaime Gil de Viedma. Amb aquesta cançó avui ens acomiadem. Jordi Pacheco, Santiago Gorgas i Biel Cadilla han estat a la redacció i amb Mario Ramírez al control tècnic. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu un bon dissabte i un bon cap de setmana.
Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.